Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Guerra oberta al Congrés dels Diputats arran de la retirada del suport de Junts al govern espanyol. Els juntaires acusen Pedro Sánchez de cínic, hipòcrita i irresponsable per no haver complert els acords pactats i tenir la legislatura bloquejada.
El president Pedro Sánchez insta Junts a no fer oposició destructiva i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, el titlla de cínic hipòcrita.
En fin, seamos honestos. Mi grupo parlamentario necesita sus votos. Pero también su grupo parlamentario necesita nuestros votos, señoría. ¿O es que va usted a negociar con quienes desprecian la identidad de Cataluña y aspiran a prohibir el catalán y acabar con su autogobierno?
Utilitzar la por de la gent a un govern de dretes espanyol per justificar els incompliments, les mentides i la corrupció és indecent.
El Ministeri d'Hisenda convoca les comunitats autònomes dilluns a un Consell de Política Fiscal i Financera per parlar de pressupostos i finançament.
En l'ordre del dia hi ha els objectius d'estabilitat, que són la base d'uns pressupostos estatals, i també un punt sobre el finançament.
El fiscal general nega la filtració del correu i acusa d'actitud deslleial l'advocat de la parella de Ayuso.
Álvaro García Ortiz ha declarat aquesta tarda davant el Tribunal Suprem, on és jutjat per un presumpte delicte de revelació de secrets.
Més de la meitat dels docents estan insatisfets amb el seu salari.
Així ho revela un estudi del sindicat USTEC, que també mostra que la majoria rebutja les càrregues burocràtiques i de treball. Ho resumeix el portaveu d'USTEC, Xavier Díaz.
Tenim una escola del segle XXI amb burocràcia del segle XXI, amb problemes del segle XXI, amb una complexitat que s'ha multiplicat en els últims anys amb salaris del segle XX.
Demostren que es pot millorar la circulació sanguínia de persones amb diabetis a partir de cèl·lules mare.
Es tracta d'un tractament experimental de l'Hospital Sant Pau. De moment s'ha provat amb teixits de persones amb diabetis del tipus 2, en què una de les complicacions més freqüents és la cardiovascular. Gemma Arderiu és la investigadora principal de l'estudi.
Les cèl·lules mare del teixit adipós són una nova eina terapèutica molt important, ja que tenen propietats de regeneració i de formació de nous vasos sanguinis. Aquests estudis ens obren pas a induir noves teràpies personalitzades de teràpia celular, ja que podríem obtenir cèl·lules dels pacients diabètics, a modificar-les incrementant les seves propietats i, per tant, poder-les utilitzar per tractar les complicacions que aquests pacients tenen.
En cultura, exaurides les 55.000 entrades pel concert de comiat d'Oques Grasses 21 minuts després de posar-se a la venda.
És una fita històrica i és el primer grup que canta en català que omple l'Estadi Olímpic. El concert serà el proper 10 d'octubre de 2026.
I en esport, Jordi Cervantes, vespre europeu pels equips catalans.
A la Champions femenina de futbol, el Barça rep el Leuven belga des de 3:15 amb l'objectiu de continuar líders. A l'Eurolliga masculina, el Barça visita el Bayern de Munic a partir de 9:15 buscant el triomf per trencar la mala ratxa de 3 derrotes. A l'Eurocup masculina, el Manresa juga des de les 6 a la pista del Club Napoca, i a la Champions masculina de waterpolo des de 6:45 està jugant l'Atlètic Barceloneta a la pista del Hannover, i a 9:15 serà el torn pel Sabadell, que jugarà amb el Marsella.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més Planades, Sant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació suau i càlida, fins i tot la que hem tingut al llarg de les últimes hores. Hem passat dels 22, 23 graus en alguns racons del prelitoral de les comarques de Ponent i de l'Empordà. Sembra amb aquest vent del sud que està xiulant amb ganes, sobretot a les muntanyes de Tarragona i les del Pirineu. I al llarg de les immediates hores amb núvols que aniran a més a tota la costa i prelitoral. De fet, gran part del dijous estarà marcat per aquest cel carregat arran de mar, estones de cel cobert del tot, i a més amb una temperatura que ha de pujar pel que fa a la mínima. Per tant, el matí de dijous no despertarà gaire fred, només en alguna raconada pirinenca. Pel que fa a la tarda, i la temperatura pujarà encara més que la d'avui. Sobretot serà cap a l'interior i al Pirineu, on tindrem uns valors desbocats per un 13 de novembre. Sembra amb aquest vent insistent a cotes altes del Pirineu, l'interior de Tarragona i les comarques del Pla de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de parlar encara de força punts de lentitud a l'àrea metropolitana, on destaquem els problemes que hi ha a la AP7, a la zona de Barberà del Vallès, on en sentit Girona hi ha uns 3 quilòmetres, perdó, en sentit nord hi ha problemes d'uns 3 quilòmetres i mig, aproximadament, sentit contrari, en sentit Tarragona, 1,5 quilòmetres. He dubtat perquè la situació ha millorat, per tant, bones notícies. I en el cas de la B30, també encara lentitud, com és habitual, també en aquest punt, en el cas de les accessos nord, mencionem la C58 i la C33 de Montcada cap a Trinitat, i per la part sud, lentitud de la 2 a Sant Joan d'Espí, cap a Barcelona, 5 quilòmetres, i l'entrada per la Diagonal, amb aturades en diversos punts. Per tant, estigueu atents en aquest punt, ja que la situació és complexa. Ens comuniquen un accident també a la zona de la Ronda del Litoral, a Sant Adrià, cap al Nus del Llobregat, un carril tallat, i per tant, circulació amb cautela. I ara mateix també ens comuniquen un accident a la C63 a Lloret, que està obligant a tallar totalment la via. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Guerra oberta al Congrés de Diputats arran de la retirada del suport de Junts al govern espanyol. Els juntaires acusen Pedro Sánchez de cínic, hipòcrita i irresponsable per no haver complert els acords pactats i tenir la legislatura bloquejada.
Esquerra, per la seva banda, acusa Junts d'enganyar els catalans i vaticina que faran Feijó president. El Partit Popular demana eleccions anticipades, mentre que Sánchez reclama que es retorni a la política en majúscules. El president Pedro Sánchez ha comparegut per primer cop després del trencament. Sánchez diu a Junts que el bloqueig no porta enlloc, promet que s'esforçarà encara més per complir els acords i els adverteix que la dreta i la ultradreta volen acabar amb l'autogovern de Catalunya.
Junts, però, com sentíem, com dèiem, manté que la relació s'ha trencat. Mont Carvajal.
En una compareixença llarguíssima i amb diverses intervencions creuades, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha admès que no li agrada la complexa aritmètica parlamentària que dificulta arribar a acords i ha dit que són els grups que li donen suport els que han impedit complir més amb Junts, no pas el PSOE. S'ha compromès a esforçar-se molt més a avançar amb ells i els ha demanat que no bloquegin la legislatura amb aquest advertiment.
En fin, seamos honestos, mi grupo parlamentario necesita sus votos. Es así. Como necesitamos otros muchos votos de otras muchas formaciones políticas para sacar adelante nuestra agenda legislativa. Pero también su grupo parlamentario necesita nuestros votos, señoría. También los necesita. ¿O es que va usted a negociar con quienes desprecian la identidad de Cataluña y aspiran a prohibir el catalán y acabar con su autogobierno?
L'argument no ha convençut la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
Utilitzar la por de la gent a un govern de dretes espanyol, a utilitzar la por de la gent a un govern d'esquerres espanyol per justificar els incompliments, les mentides i la corrupció és indecent i és tot el contrari de la política en majúscules.
El Partit Popular i Vox han demanat eleccions anticipades.
A tot això, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, assegura que la situació de la legislatura espanyola és la mateixa després de la reunió que va mantenir dimarts a Brussel·les amb l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont.
En una atenció als mitjans des de la capital belga, el president de la patronal catalana ha tret ferro a la trobada i ha subratllat que forma part de les visites habituals que fa quan viatja a Brussel·les, malgrat que s'ha produït enmig de la crisi oberta entre el govern espanyol i Junts. En aquest sentit, ha afirmat que mentre no hi hagi eleccions generals, la situació és la mateixa. D'altra banda, ha reclamat que el 20% dels fons del govern espanyol en defensa s'inverteixin a Catalunya.
I tot plegat mentre les negociacions pel finançament de Catalunya. Avui el Ministeri d'Hisenda ha convocat les comunitats autònomes dilluns a un Consell de Política Fiscal i Financera per parlar de pressupostos i finançament.
A l'ordre del dia hi ha els objectius d'estabilitat, que són la base d'uns pressupostos estatals, i també un punt sobre el finançament. Així doncs, s'obrirà el debat sobre el nou model amb totes les comunitats autònomes, tot plegat enmig de les negociacions entre el govern espanyol i Esquerra per al finançament singular.
I el fiscal general nega la filtració del correu i acusa l'actitud deslleial de l'advocat de la parella d'Ayuso.
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha afirmat aquest dimecres que ell no va filtrar el correu entre el Ministeri Públic i la defensa de l'empresari Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on es reconeixia un delicte tributari i es parlava d'un acord de conformitat. García Ortiz ha declarat aquesta tarda davant el Tribunal Suprem, on és jutjat per un presumpte delicte de revelació de secrets. A l'inici de l'interrogatori, el fiscal general ha lamentat l'actuació deslleial que ha exercit l'acusació particular i ha negat tenir cap relació més enllà d'allò professional amb els periodistes interrogats durant el judici, que van negar que ell els enviés el correu. Els primers en declarar aquest matí han estat els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que han defensat la decisió de fer un buidatge total dels dispositius electrònics del fiscal general de l'Estat durant l'escorcó i el seu despatx. També han declarat que han pogut constatar que García Ortiz va fer un buidatge del seu mòbil el 16 d'octubre de 2024.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Finalment són 147 les infraestructures de les Terres de l'Ebre sobre les que s'estan fent actuacions de reparació després de la tempesta Alice a mitjans d'octubre passat.
Des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica s'insisteix en que la clau per fer front als fenòmens extrems de l'emergència climàtica és la prevenció.
Mar Dalmau.
El volum d'incidències en l'àmbit d'infraestructures que va provocar la Dana Alice a les Terres de l'Ebre ha estat de 147. Inicialment n'eren 89, que es van ampliar amb les inspeccions posteriors. Entre la reparació de ponts i el restabliment de carreteres i camins, la despesa econòmica en contractacions d'emergència ha estat de 9,7 milions d'euros. Tot plegat, a part dels 37,5 milions que ja es van anunciar en el pla director per reduir el risc d'inundacions a la zona. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha insistit que la clau és l'anticipació.
Que la millor resposta a aquesta dana i d'altres que puguin venir no és només reparar els danys, que això cal fer-ho, sinó aprendre del territori, anticipar-se al futur, transformar el que ha estat una crisi dolorosa en una oportunitat per reforçar el país, per millorar la nostra seguretat hidràulica, per avançar en definitiva cap a un sistema que sigui més sostenible, que sigui més predictiu també.
La consellera ho ha dit en una compareixença voluntària a la Comissió de Transició Ecològica del Parlament i on l'Agència Catalana de l'Aigua ha entonat el mea culpa perquè durant anys no va estar a l'alçada de les necessitats dels ajuntaments.
Doncs precisament en aquesta mateixa comissió, l'Agència Catalana de l'Aigua ha anunciat que amplia un 30% les zones amb risc d'inundació a les conques internes i espera tenir a finals del 2027 una cartografia actualitzada per definir les zones amb més perill. Més de la meitat dels docents estan insatisfets amb el seu salari, així ho revela un estudi del sindicat USTEC, que també mostra que la majoria rebutja les càrregues burocràtiques i de treball. A més, segons l'informe, gairebé un 90% dels mestres es mostra en desacord amb com s'aplica l'escola inclusiva. David Navarro.
Segons l'estudi elaborat per USTEC, a partir d'una enquesta a 10.000 professionals, 8 de cada 10 docents es queixa de les tasques burocràtiques i més d'un 60% expressa malestar sobre les càrregues de treball. D'altra banda, com ha explicat el portaveu del sindicat, Xavier Díez, més de la meitat està insatisfet amb el seu salari.
Tenim una escola del segle XXI amb burocràcia del segle XXI, amb problemes del segle XXI, amb una complexitat que s'ha multiplicat en els últims anys amb salaris del segle XX.
Quant a les ràtios actuals, 8 de cada 10 mestres no les avala. Altres dades són que el prop del 90% dels docents es mostren insatisfets amb com s'aplica l'escola inclusiva i que 7 de cada 10 no aprova l'actual currículum. Recordem que la primera part de l'informe, presentada a l'octubre de l'any passat, USTEC alertava que un de cada 3 mestres estava disposat a deixar la professió.
I avui s'acabava la consulta pública impulsada per la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, per recollir les aportacions d'acadèmics, creadors de continguts i de la ciutadania sobre el sharenting, és a dir, la pràctica de compartir fotografies, vídeos o qualsevol altra informació dels fills per part dels progenitors a les xarxes socials i plataformes audiovisuals.
En aquest sentit, el govern espanyol vol regular-lo per protegir millor els drets dels menors. Daniel Ortega és educador social i doctor en Societat i Educació i n'ha parlat avui a la xarxa.
Hoy que nosaltres al carrer no li donaríem un àlbum de fotos, no?, a algun senyor o senyora que no coneixem, doncs jo crec que amb les xarxes haurien de tenir també aquesta lògica. El sharenting pot tenir moltes conseqüències des de lo emocional, des del rendiment acadèmic o fins i tot les pròpies policies quan incauten material pedòfil, el 78% d'aquest material és material quotidià, és a dir, una foto d'una nena a la platja, per exemple.
I per primer cop en 3 segles, les 12 acadèmies catalanes celebren una setmana d'activitats per visibilitzar la seva contribució en el progrés científic, cultural i humanístic del país. Avui se n'ha fet la inauguració oficial al Palau de la Generalitat. Carina Bellver.
La Setmana de les Acadèmies vol reconèixer 3 segles de coneixement al Servei de Catalunya de les 12 acadèmies catalanes. En la inauguració al Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha fet aquesta petició a les 12 institucions.
La vostra capacitat de connectar la investigació, el coneixement i la política pública és un actiu pel país. Per tant, us demano que feu un pas endavant i us incorporeu de ple en la conversa pública. Que us impliqueu activament en la resolució dels grans reptes que Catalunya té sobre la taula. Que sigueu proactius, que interpel·leu el govern i la societat, que assenyaleu riscos i que identifiqueu les oportunitats si s'escau.
El programa d'activitats que va començar dilluns vol mostrar el llegat de les 12 institucions. Entre les sessions més destacades hi ha la de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació dedicada al dret propi de Catalunya o la sessió conjunta de les acadèmies de farmàcia, veterinària i doctors europeus sobre les vacunes i la salut individual i col·lectiva.
En clau sanitària, un tractament experimental de l'Hospital de Sant Pau ha demostrat que es pot millorar la circulació de la sang de persones amb diabetis a partir de les seves pròpies cèl·lules mare.
De moment s'ha provat amb teixits de pacients amb diabetis del tipus 2, antigament anomenada d'adult, en què una de les complicacions més freqüents és la cardiovascular. Divendres és el Dia Mundial de la Diabetis.
Maite Polo.
Les cèl·lules mare emmalalteixen amb la diabetis i l'equip de l'Institut de Recerca de Sant Pau ha aconseguit que recuperin totes les seves funcions tractant-les amb una proteïna, la mobilitat, la capacitat de regeneració i de tornar a fer teixits sanguinis. La investigadora principal, Gemma Arderiu, és responsable del grup de teràpia cel·lular de Sant Pau.
Les cèl·lules mare del teixit adipós són una nova eina terapèutica molt important, ja que tenen propietats de regeneració i de formació de nous vasos sanguinis. Aquests estudis ens obren pas a induir noves teràpies personalitzades de teràpia cel·lular, ja que podríem obtenir cèl·lules dels pacients diabètics, modificar-les incrementant les seves propietats i, per tant, poder-les utilitzar per tractar les complicacions que aquests pacients tenen.
Una de les complicacions freqüents de la diabetis és la mala circulació de la sang, la microvascular. Pot perjudicar la retina, el ronyó, el sistema nerviós perifèric i causar l'anomenat peu diabètic. En els casos més greus, pot conduir a l'amputació de l'extremitat.
Doncs encara en l'àmbit de la salut, el 94% dels metges joves a Espanya pateixen l'anomenat síndrome del burnout, ho diu un informe de l'Organització Mèdica Col·legial.
L'estudi elaborat a través d'una enquesta online a 1.419 participants afirma que el 84% dels enquestats compleixen dos dels paràmetres de l'anomenat síndrome del treballador cremat i més d'un 50% en compleix els tres. Finalment, prop d'un 94% en compleix com a mínim un. Els símptomes del burnout són l'esgotament emocional, la despersonalització i la baixa realització personal. El problema afecta a totes les especialitats i a totes les comunitats autònomes amb la mateixa intensitat, però sí que destaca les dones com les professionals que més el pateixen.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més coses. El Prat confia en tenir aviram a la fira avícola que arrenca en 2 setmanes. L'Associació de Criadors de Pollastres i la Granja Torres, l'única que comercialitza el Pota Blava, estan duent a terme totes les mesures de control i prevenció per garantir la presència d'exemplars sans a la fira avícola de la raça Prat.
Tot plegat mentre l'Ajuntament negocia poder disposar d'aviram en un context d'expansió de la dermatosi nodular contagiosa i davant l'augment del risc de grip aviària a Espanya.
Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
Tot plegat mentre l'Ajuntament negocia amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat poder disposar d'aviram en un context d'expansió de la dermatosi nodular contagiosa. Es tracta d'una malaltia que afecta només les vaques, però que altres animals de granja poden transmetre. Escoltem Gerard Llamas, president de l'entitat, i Joan Ponce, gerent de la granja.
Nosaltres, de cara a la fira avícola, amb tots els criadors i criadores de l'associació, realitzem tests de sang i també unes mostres de salmonella, que enguany també les hem fet i ara estem esperant els resultats.
Agafar mostres de tots els animals, comprovar que tots els animals que tenim destinats per anar a la fira estiguin completament sans, que no estiguin amb cap tipus d'infecció i que, òbviament, compleixin tots els requisits per poder fer la fira.
També s'ha fet una crida a la calma davant l'augment del risc de grip aviària a Espanya, que ha obligat des d'aquest dilluns a prohibir la cria d'aus de corral a l'aire lliure. Tant granja com associació asseguren que s'estan complint amb totes les mesures que ja són habituals, com és garantir la neteja de l'espai, així com també el seu aïllament perquè les aus no entren en contacte amb d'altres salvatges o ocells silvestres.
I les corals seran les grans protagonistes de la campanya de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona.
Aquest any s'estrena Proposta Lumínica a la plaça de Sant Jaume i arrencarà el dia 22 amb la tradicional encesa oficial, que es farà novament al Passeig de Gràcia, un carrer que estrenarà un arbre de Nadal gegant a la confluència amb la Diagonal.
Jordi Casino.
Unes corals que són les protagonistes de l'anunci d'enguany i que actuaran a tots els districtes de la ciutat en una campanya que il·luminarà 16 quilòmetres més de carrers que l'any passat i que estrenarà noves propostes a la plaça de Catalunya, la Gran Via, la Diagonal, el carrer d'Aragó i la Via Laietana. A més, per primer cop s'il·luminaran 38 fonts ornamentals i per segon any consecutiu, el pessebre, que tornarà a ser tradicional, estarà instal·lat a l'interior de l'Ajuntament, a la plaça de Sant Jaume, i com a novetat, l'Ajuntament i la Generalitat oferiran una intervenció lumínica conjunta. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
Barcelona batega Nadal aquest any en forma de música i de corals, amb un enllumenat nadalenc que aquest any s'extén més, sense ànim de competir en cap ciutat.
Com és habitual, la plaça de Catalunya acollirà les tradicionals Fira Solidària i el Festival de Nadal, i l'Avinguda Maria Cristina serà l'espai on es farà l'espectacle de llum, aigua, drons i pirotècnia que servirà per acomiadar l'any i donar la benvinguda al 2026. I la tarda del dia 5 de gener se celebrarà la tradicional Cavalcada de Reis.
En cultura, exaurides les entrades pel concert de comiat d'Oques Grasses, poc més de 20 minuts després de posar-les a la venda. El grup va anunciar diumenge que deixava els escenaris amb un últim concert el proper 10 d'octubre de 2026 a l'Estadi Olímpic.
El somni d'Oques Grasses s'ha fet realitat i han aconseguit omplir l'Estadi Olímpic exaurint les 55.000 entrades a la venda en tan sols 21 minuts. És una fita històrica i és el primer grup que canta en català que omple el recinte. Ara faltarà saber si els d'Osona decideixen fer un segon concert davant la llau de persones que s'han quedat sense entrada. El grup deixa l'escena de la música en català òrfana de la banda més referencial, brillant i de més tirada popular dels últims anys, i s'afegeixen els Adeus de Zoo o La Fúmiga, tots tres en el seu moment més àlgid.
També l'actor Josep Maria Pou rebrà el Premi Butaca Honorífic Ana Lizaran a la gala que es farà dilluns al vespre a Premià de Mar, al Maresme. Retransmesa per la xarxa, durant la cerimònia es lliuraran els premis de les 23 categories del palmarès. Enguany, la trobada tindrà un record pel genocidi a Gaza.
Els premis de votació popular retran homenatge per la seva trajectòria. Josep Maria Pou, l'actor, recorre els teatres amb Gegant, una obra inspirada en l'escriptor Roald Dahl. Quan al palmarès dos espectacles del TNC concentren 10 nominacions, Ànima i La Tercera Fuga, el musical El Dia de la Marmota amb 8 nominacions, i els espectacles del Teatre Lliure L'Herència amb 7 i La Gavina amb 6 són les altres obres amb més possibilitats d'endur-se un butaca. La gala, que arrencarà a les 8 del vespre, es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més i les ràdios locals, i a 2:15 en diferit a les televisions locals. En el decurs de la cerimònia s'aniran alternant diferents missatges i denúncies relacionades amb les guerres al món i en especial amb el genocidi a Gaza.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça rep el Loven, el Johan, en una nova jornada de la Champions femenina. Des de 6:45 està jugant el conjunt blaugrana davant el campió, el líder de la Lliga belga, i ho fa amb l'objectiu de mantenir el liderat al capdavant de la classificació de la competició continental. El partit arriba al minut 36 i mig de la primera part amb empat a 0 al marcador. Encara no ha pogut obrir la llauna al conjunt dirigit per Oriol Romeu. Per part del en bàsquet, volem dir, aquest vespre, 8:45, el Barça visita la pista del Bayern de Munic en partit d'Eurolliga, amb 5 victòries i 4 derrotes cadascuna en aquesta competició. Tots dos són dins del top 10. Òscar Orellana serà el tècnic momentani en aquesta jornada, que valorava com arribava l'equip després d'aquesta mala maró.
Nosaltres com a equip hem parlat i el que ens hi han demanat bàsicament és que posin el focus en el que seria guanyar el partit que juguem demà contra Bayern de Múnich, que no pensin en una altra cosa que no sigui en preparar-se molt bé durant la tarda d'ahir, durant el matí d'avui, per guanyar el Bayern, i que per això és important que estiguin al seu màxim nivell i que tothom doni un passet endavant en les seves responsabilitats. Hem apel·lat una miqueta a la responsabilitat individual, a la responsabilitat com a equip i al compromís que tenim amb el club.
Encara en bàsquet europeu, el Baxi Manresa s'enfronta des de les 6 al Cluj Napoca, Romania. Els dos equips arriben empatats a la classificació de l'Eurocup i els manresans busquen la primera victòria fora de casa a Europa. La cosa no va bé, males notícies, perquè arribarem al final del tercer quart i ho farem amb derrota momentània per 81-67 davant dels manresans, amb l'últim quart encara per disputar-se. En waterpolo, aquest dimecres hi ha cita a la Champions masculina, els dos equips catalans del grup de Joana aquesta tarda. Des de 6:45 ho fa l'Atlètic Barceloneta a la pista del Hannover, un partit que arriba al final del tercer període amb 7-19 favorable als mariners. A més, a 9:15 del vespre jugarà el Sabadell, ho farà a la piscina del Marsella. Pau Vituri, Ràdio Sabadell.
I no arriba en bon moment aquesta última jornada de la primera volta. El club és cué després de la cruel derrota a Hannover i dissabte es va deixar els primers punts a la Lliga perdent a la piscina del CNB. Si demà encadena una nova ensopegada, es podria quedar a 6 punts de la segona plaça, faltant-ne 9 en joc. Sergi Cabanes, un dels pesos pesants de l'equip, admet que el principal objectiu ara mateix és redreçar el rumb.
Trobar el nostre camí, el que ens funciona, la manera d'enfocar els partits que realment són és l'adequada pels jugadors. Llavors, que ningú digui no, és que si fem això, ara aconseguim aquí un punt, ara... No. O sigui, tu has d'anar a guanyar. I tot el que més, ja l'últim partit de tots, veuràs en quina situació estàs.
A 9:15 del vespre, arrencarà aquest tercer compromís de la fase de grups a terres franceses.
Encara en waterpolo, aquesta tarda recuperava un partit de la cinquena jornada de la divisió d'honor masculina. Victòria del Mataró per 13-9 davant el Mediterrani, que manté invicta els maresmencs, igual que el Barceloneta, però amb un partit menys. I en tenis taula, a aquesta hora també s'està jugant el partit de la superdivisió masculina entre el Girbau Vic i el Jerez. De moment estan guanyant les bigatanes per 3-7-0.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat a un rossinyol, un bolet o un ocell. Escoltem amb atenció i descobrim de quin rossinyol ens parla.
Hola, sóc l'Anaïs San Pedro Losada, patxa quarta de primària de l'Escola Mare de Déu del Carmen. El poema que he escollit es diu El rossinyol i ho ha escrit Pere Rovira. He escollit aquest poema perquè m'agrada molt els ocells. El rossinyol. Quan la nit de primavera fa olor de flor de prunera, sona l'espasa foscor del xop, fora el rierol, la il·luminada cançó de l'amagat rossinyol. I canta per no estar sol. És petit i marronós, no dur com la cadernera, una festa de colors, el camparró i la pintrera, però toca el violí amb la gola i el flabiol. Sembla que no sap dormir i canta per no estar sol. Ve de lluny, emprendré el vol, però als homes i a les verdises deixaré el músic rossinyol. Un eco viu, un consol de màgiques. La dices i canta per no estar sol. Pere Rovira.
Moltíssimes gràcies, Anaïs, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta tendresa, com canta un rossinyol cantarí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Ens agrada la poesia.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Guerra oberta al Congrés dels Diputats arran de la retirada del suport de Junts al govern espanyol. Els juntaires acusen Pedro Sánchez de cínic, hipòcrita i irresponsable per no haver complert els acords pactats i tenir la legislatura bloquejada. Jordi Fortià.
El president Pedro Sánchez insta a Junts a no fer oposició destructiva i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, el titlla de cínic hipòcrita.
En fin, seamos honestos, mi grupo parlamentario necesita sus votos, pero también su grupo parlamentario necesita nuestros votos, señoría. ¿O es que va usted a negociar con quienes desprecian la identidad de Cataluña y aspiran a prohibir el catalán y acabar con su autogobierno?
Utilitzar la por de la gent a un govern de dretes espanyol per justificar els incompliments, les mentides i la corrupció és indecent.
El Ministeri d'Hisenda convoca les comunitats autònomes dilluns a un Consell de Política Fiscal i Financera per parlar de pressupostos i finançament.
A l'ordre del dia hi ha els objectius d'estabilitat, que són la base d'uns pressupostos estatals, i també un punt sobre el finançament.
El fiscal general nega la filtració del correu i acusa d'actitud deslleial l'advocat de la parella de Ayuso.
Álvaro García Ortiz ha declarat aquesta tarda davant el Tribunal Suprem, on és jutjat per un presumpte delicte de revelació de secrets.
Més de la meitat dels docents estan insatisfets amb el seu salari.
Així ho revela un estudi del sindicat USTEC, que també mostra que la majoria rebutja les càrregues burocràtiques i de treball. Ho resumeix el portaveu d'USTEC, Xavier Díez.
Tenim una escola del segle XXI amb burocràcia del segle XXI, amb problemes del segle XXI, amb una complexitat que s'ha multiplicat en els últims anys amb salaris del segle XX.
Demostren que es pot millorar la circulació sanguínia de persones amb diabetis a partir de cèl·lules mare.
Es tracta d'un tractament experimental de l'Hospital de Sant Pau. De moment s'ha provat amb teixits de persones amb diabetis del tipus 2, en què una de les complicacions més freqüents és la cardiovascular. Gemma Arderiu és la investigadora principal de l'estudi.
Les cèl·lules mare del teixit adipós són una nova eina terapèutica molt important, ja que tenen propietats de regeneració i de formació de nous vasos sanguinis. Aquests estudis ens obren pas a induir noves teràpies personalitzades de teràpia cel·lular, ja que podríem obtenir cèl·lules dels pacients diabètics, a modificar-les incrementant les seves propietats i, per tant, poder-les utilitzar per tractar les complicacions que aquests pacients tenen.
En cultura, exaurides les 55.000 entrades pel concert de comiat d'Oques Grasses 21 minuts després de posar-les a la venda.
És una fita històrica i és el primer grup que canta en català que omple l'Estadi Olímpic. El concert serà el proper 10 d'octubre de 2026.
En esport, Jordi Cervantes, vespre europeu pels equips catalans.
A la Champions femenina de futbol, el Barça rep el Leuven belga des de 6:45 amb l'objectiu de continuar líders. A l'Eurolliga masculina, el Barça visita el Bayern de Munic a partir de 8:45, buscant trencar a la mala ratxa de 3 derrotes. A l'Eurocup masculina, el Manresa juga des de les 6 a la pista del Club Nagopa, i a la Champions masculina juga des de 6:45 l'Atlètic Barceloneta a la piscina del Hannover, i a 8:45 ho farà el Sabadell a Marsella.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una situació suau i càlida que hem tingut al llarg de les últimes hores. Hem passat dels 22, 23 graus en alguns racons del prelitoral de les comarques de Ponent i de l'Empordà. Sembra amb aquest vent del sud que està xiulant amb ganes, sobretot a les muntanyes de Tarragona i les del Pirineu. I al llarg de les immediates hores amb núvols que aniran a més a tota la costa i prelitoral. De fet, gran part del dijous a estarà marcat per aquest cel carregat arran de mar, estones de cel cobert del tot, i a més amb una temperatura que ha de pujar pel que fa a la mínima. Per tant, el matí de dijous no despertarà gaire fred, només en alguna raconada pirinenca. Pel que fa a la tarda i la temperatura, pujarà encara més que la d'avui. Sobretot serà cap a l'interior i al Pirineu, on tindrem uns valors desbocats per un 13 de novembre. Sempre amb aquest vent insistent a cotes altes del Pirineu, l'interior de Tarragona i les comarques del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Guerra oberta al Congrés dels Diputats arran de la retirada del suport de Junts al govern espanyol. Els juntaires acusen Pedro Sánchez de cínic, hipòcrita i irresponsable per no haver complert els acords pactats i tenir la legislatura bloquejada.
Esquerra, per la seva banda, acusa Junts d'enganyar els catalans i vaticina que faran Feijó president. El Partit Popular demana eleccions anticipades, mentre que Sánchez reclama que es retorni a la política amb majúscules. El president Pedro Sánchez ha comparegut per primer cop després del trencament. Sánchez diu a Junts que el bloqueig no porta enlloc, promet que s'esforçarà encara més per complir els acords i els adverteix que la dreta i la ultradreta volen acabar amb l'autogovern de Catalunya.
I Junts, com dèiem, manté que la relació s'ha trencat. Mont Carvajal.
En una compareixença llarguíssima i amb diverses intervencions creuades, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha admès que no li agrada la complexa aritmètica parlamentària que dificulta arribar a acords i ha dit que són els grups que li donen suport els que han impedit complir més amb Junts, no pas el PSOE. S'ha compromès a esforçar-se molt més a avançar amb ells i els ha demanat que no bloquegin la legislatura amb aquest advertiment.
En fin, seamos honestos. Mi grupo parlamentario necesita sus votos. Es así. Como necesitamos otros muchos votos de otras muchas formaciones políticas para sacar adelante nuestra agenda legislativa. Pero también su grupo parlamentario necesita nuestros votos, señoría. También los necesita. ¿O es que va usted a negociar con quienes desprecian la identidad de Cataluña y aspiran a prohibir el catalán y acabar con su autogobierno?
L'argument no ha convençut la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
Utilitzar la por de la gent a un govern de dretes espanyol, a utilitzar la por de la gent a un govern d'esquerres espanyol per justificar els incompliments, les mentides i la corrupció és indecent i és tot el contrari de la política en majúscules.
El Partit Popular i Vox han demanat eleccions anticipades.
Tot plegat mentre continuen les negociacions pel finançament de Catalunya. Avui el Ministeri d'Hisenda ha convocat les comunitats autònomes dilluns a un Consell de Política Fiscal i Financera per parlar de pressupostos i finançament.
En l'ordre del dia hi ha els objectius d'estabilitat, que són la base d'uns pressupostos estatals, i també un punt sobre el finançament. Així doncs, s'obrirà el debat sobre el nou model amb totes les comunitats autònomes, tot plegat enmig de les negociacions entre el govern espanyol i Esquerra per al finançament singular.
I el fiscal general nega la filtració del correu i acusa d'actitud deslleial l'advocat de la parella d'Ayuso.
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha afirmat aquest dimecres que ell no va filtrar el correu entre el Ministeri Públic i la defensa de l'empresari Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on es reconeixia un delicte tributari i es parlava d'un acord de conformitat. García Ortiz ha declarat aquesta tarda davant el Tribunal Suprem, on és jutjat per un presumpte delicte de revelació de secrets. A l'inici de l'interrogatori, el fiscal general ha lamentat l'actuació deslleial que ha exercit l'acusació particular i ha negat tenir cap relació més enllà d'allò professional amb els periodistes interrogats durant el judici, que van negar que ell els enviés el correu. Els primers en declarar aquest matí han estat els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que han defensat la decisió de fer un buidatge total dels dispositius electrònics del fiscal general de l'Estat durant l'escorcoll i el seu despatx. També han declarat que han pogut constatar que García Ortiz va fer un buidatge del seu mòbil el 16 d'octubre de 2024.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Finalment són 147 les infraestructures de les Terres de l'Ebre sobre les que s'estan fent actuacions de reparació després de la tempesta Alice a mitjans d'octubre passat.
Des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica s'insisteix en que la clau per fer front als fenòmens extrems és l'emergència climàtica, és la prevenció.
Mar del Mau.
El volum d'incidències en l'ambre estructures que va provocar la Dana Elise a les Terres de l'Ebre ha estat de 147. Inicialment n'eren 89, que es van ampliar amb les inspeccions posteriors. Entre la reparació de ponts i el restabliment de carreteres i camins, la despesa econòmica en contractacions d'emergència ha estat de 9,7 milions d'euros. Tot plegat, a part dels 37,5 milions que ja es van anunciar en el pla director per reduir el risc d'inundacions a la zona. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Econòmica, lògica, Sílvia Paneque, ha insistit que la clau és l'anticipació.
Que la millor resposta a aquesta dana i d'altres que puguin venir no és només reparar els danys, que això cal fer-ho, sinó aprendre del territori, anticipar-se al futur, transformar el que ha estat una crisi dolorosa en una oportunitat per reforçar el país, per millorar la nostra seguretat hidràulica, per avançar, en definitiva, cap a un sistema que sigui més sostenible, que sigui més predictiu també.
La consellera ho ha dit en una compareixença voluntària a la Comissió de Transició Ecològica del Parlament i on l'Agència Catalana de l'Aigua ha entonat el mea culpa perquè durant anys no va estar a l'alçada de les necessitats dels ajuntaments.
Doncs precisament l'Agència Catalana de l'Aigua en aquesta mateixa comissió ha anunciat que amplia un 30% les zones amb risc d'inundació a les conques internes. L'agència espera tenir a finals del 2027 una cartografia actualitzada per definir les zones amb més perill.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha anunciat que ampliarà en 170 quilòmetres de curs fluvial fins als 700 quilòmetres les zones amb risc d'inundació a les conques internes. Aquesta superfície fa referència a 90 trams diferents de rius, barrancs i rieres. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, ho ha anunciat en la Comissió de Transició Ecològica d'aquest dimecres al Parlament, a la qual també ha indicat que esperen tenir a finals del 2027 una cartografia homologada de zones inundables que serà la base per a la identificació de nous trams amb risc d'inundació. En aquest sentit, ja s'han adjudicat tres contractes que cobreixen més de 1.350 quilòmetres fluvials i més de 1.000 nuclis urbans, amb una inversió global de més d'un milió d'euros.
I compromís del comissari europeu de pesca per ampliar els dies d'activitat de la flota catalana el que queda d'any. Aquesta tarda el conseller Òscar Ordeig s'ha reunit amb representants del sector a Barcelona. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
Bona tarda, bona sintonia entre la conselleria i el sector pesquer a Catalunya i van plegats en les negociacions amb la Comissió Europea. La situació és crítica, sobretot de forma més immediata per arribar a la campanya de Nadal amb productes, ja que el 80% de la flota ha esgotat les jornades de pesca. I el president de la Comissió Europea va prometre solucions extraordinàries i la resposta conjunta del sector de la pesca i de la conselleria sortida de la reunió d'aquesta tarda és contundent.
No podem viure de més paraules. Necessitem fets de manera immediata i urgent per evitar, com us deia, el camí de no retorn de la desaparició de més barques. I els fets passen per obrir la porta, d'una vegada concretar, i hem parlat amb la Comissió Europea després de la visita, hem parlat amb el Ministeri, s'han compromès a presentar una proposta per tenir més dies el 25, per tant s'ha de veure jurídicament com es fa, i també buscar la fórmula per tenir més dies de pesca el 26 i no repetir el camí tristíssim i intolerable del desembre del 24, que com tots recorden ens retallaven el 80% els dies de pesca.
Ara bé, el problema és estructural i amb les quotes establertes aquest 2025, Catalunya s'abocarà a un punt de no retorn de desaparició. Enguany només han pogut sortir un de cada 3 dies. Paral·lelament, també han denunciat que el sector ja ha fet la feina per convertir-se en un sector més sostenible i que les dades ho demostren. Demanen entre 20 i 25 jornades extra més aquest 2025 per poder salvar la campanya de Nadal i esperen amb angoixa aquestes mesures extraordinàries que va prometre ahir la Comissió Europea.
Més de la meitat dels docents estan insatisfets amb el seu salari, així ho revela un estudi del sindicat USTEC, que també mostra que la majoria rebutja les càrregues burocràtiques i de treball. A més, segons l'informe, gairebé un 90% dels mestres es mostra en desacord amb com s'aplica l'escola inclusiva. David Navarro.
Segons l'estudi elaborat per USTEC, a partir d'una enquesta a 10.000 professionals, 8 de cada 10 docents es queixa de les tasques burocràtiques i més d'un 60% expressa malestar sobre les càrregues de treball. D'altra banda, com ha explicat el portaveu del sindicat, Xavier Díez, més de la meitat està insatisfet amb el seu salari.
Tenim una escola del segle XXI amb burocràcia del segle XXI, amb problemes del segle XXI, amb una complexitat que s'ha multiplicat en els últims anys amb salaris del segle XX.
Quants actuals, 8 de cada 10 mestres no les avala. Altres dades són que el prop del 90% dels docents es mostren insatisfets amb com s'aplica l'escola inclusiva i que 7 de cada 10 no aprova l'actual currículum. Recordem que la primera part de l'informe, presentada a l'octubre de l'any passat, USTEC alertava que un de cada 3 mestres estava disposat a deixar la professió.
I avui s'acabava la consulta pública impulsada per la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, per recollir les aportacions d'acadèmics, creadors de continguts i de la ciutadania sobre el sharenting, és a dir, la pràctica de compartir fotografies, vídeos o qualsevol altra informació dels fills per part dels progenitors a les xarxes socials o en plataformes audiovisuals.
En aquest sentit, el govern espanyol vol regular-lo per protegir millor els drets dels menors. Daniel Ortega és educador social i doctor en Societat i Educació i n'ha parlat avui a la xarxa.
Hoy que nosaltres al carrer no li donaríem un àlbum de fotos, no?, a algun senyor o senyora que no coneixem, doncs jo crec que amb les xarxes hauríem de tenir també aquesta lògica. El sharenting pot tenir moltes conseqüències des de lo emocional, des del rendiment acadèmic o fins i tot les pròpies policies quan incauten material pedòfil, el 78% d'aquest material és material quotidià, és a dir, una foto d'una nena a la platja, per exemple.
I aquests dies se celebra a Catalunya la 30a edició de la Setmana de la Ciència. Entre les desenes d'activitats que s'organitzen, n'hi ha de destinades a les escoles que visiten centres d'estudis i de recerca. És el cas d'una classe de tercera primària de Barcelona que ha visitat la Universitat Politècnica per experimentar amb els sensors. Esther Minguell.
Una vintena d'alumnes de 8 anys de l'Institut Escola Elisabets han fabricat un hidrogel per experimentar els canvis que s'hi produeix quan el pressionem. És una manera pràctica d'explicar el que són els sensors i fer una aproximació a la ciència de materials i l'enginyeria química. Ho explica Joan Torres, professor de la UPC.
Aquest hidrogel, quan l'apretes, diguéssim que es fa menys conductor o més conductor en funció de la pressió que tu apliques. I això és el que ells veuran després quan hagin fet i hagin jugat amb els hidrogels. Doncs els hi passarem per la màquina perquè vegin com canvia la resistència de l'hidrogel.
La tutora dels alumnes, Mavi Valls, valora l'oportunitat de poder experimentar sobre aquests conceptes científics.
Superimportant la part pràctica, de contacte directe, el venir a la universitat, per exemple, pues, és superinteressant, no?, veure que hi ha escoles per adults. Són coses que sovint podem fer menys a l'escola. Hi ha poc temps, no tenim aquests materials.
La Setmana de la Ciència s'allarga fins al 16 de novembre i és una oportunitat per apropar la ciència i la tecnologia i despertar vocacions científiques.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau sanitària, un tractament experimental de l'Hospital de Sant Pau ha demostrat que es pot millorar la circulació de la sang de persones amb diabetis a partir de les seves pròpies cèl·lules mare.
De moment s'ha provat amb teixits de pacients amb diabetis del tipus 2, antigament anomenada de l'adult, en què una de les complicacions més freqüents és la cardiovascular. Divendres és el Dia Mundial de la Diabetis.
Maite Polo.
Les cèl·lules mare emmalalteixen amb la diabetis i l'equip de l'Institut de Recerca de Sant Pau ha aconseguit que recuperin totes les seves funcions tractant-les amb una proteïna, la mobilitat, la capacitat de regeneració i de tornar a fer teixits sanguinis. La investigadora principal, Gemma Arderiu, és responsable del grup de teràpia cel·lular de Sant Pau.
Les cèl·lules mare del teixit adipós són una nova eina terapèutica molt important, ja que tenen propietats de regeneració i de formació de nous vasos sanguinis. Aquests estudis ens obren pas a induir noves teràpies personalitzades de teràpia cel·lular, ja que podríem obtenir cèl·lules dels pacients diabètics, modificar-les incrementant les seves propietats i, per tant, poder-les utilitzar per tractar les complicacions que aquests pacients tenen.
Una de les complicacions freqüents de la diabetis és la mala circulació de la sang, la microvascular. Pot perjudicar la retina, el ronyó, el sistema nerviós perifèric i causar l'anomenat peu diabètic. En els casos més greus, pot conduir a l'amputació de l'extremitat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Palamós i Ràdio Mollet.
La policia local de Palamós intensificarà a partir d'aquest cap de setmana que ve els controls aleatoris als patinets elèctrics. Ja no seran intervencions informatives com s'havia fet fins ara, sinó que la finalitat serà detectar infraccions i denunciar-les. Això en espera d'una reforma legal que serà determinant, explica el regidor de Mobilitat, Antoni Batxiller.
Ara, a primers de gener, sortirà una llei que resol el problema, perquè determinarà matrícula, obligarà assegurança, i això permetrà identificar-les.
A Palamós, les infraccions en patinet elèctric tenen multa de fins a 1.000 euros.
A Mollet del Vallès s'han tramitat aquest any 406 denúncies a persones que han fet un ús irresponsable dels patinets elèctrics i les bicicletes. Aquesta és una xifra que suposa un increment respecte a l'any que la policia municipal de Mollet va interposar 240 denúncies a conductors de patinets per infringir la normativa vigent. Les infraccions més comeses són circular per voreres o zones de vianants, portar passatgers al mateix vehicle o conduir un patinet sent menor de 15 anys.
En cultura, exaurides les entrades pel concert de comiat d'Oques Grasses, poc més de 20 minuts després de posar-se a la venda. El grup va anunciar diumenge que deixava els escenaris amb un últim concert el proper 10 d'octubre de 2026 a l'Estadi Olímpic.
El somni d'Oques Grasses s'ha fet realitat. Ja han aconseguit omplir l'Estadi Olímpic exaurint les 55.000 entrades a la venda en tan sols 21 minuts. És una fita històrica i és el primer grup que canta en català que omple el recinte. Ara faltarà saber si els d'Osona decideixen fer un segon concert davant l'allau de persones que s'han quedat sense entrada. El grup deixa l'escena de la música en català òrfana de la banda més referencial, brillant i de més tirada popular dels últims anys, i s'afegeixen els adeus de Zoo o La Fúmiga, tots tres en el seu moment més àlgid.
I l'actor Josep Maria Pou rebrà el Premi Butaca Honorífic d'Anna Anna Lizaran a la gala que es farà dilluns al vespre a Premià de Mar, al Maresme, una gala retransmesa per la xarxa, que durant la cerimònia es lliuraran també els premis de les 23 categories del Palmarès. Enguany la trobada tindrà un record pel genocidi a Gaza.
Els Premis de Votació Popular retran homenatge per la seva trajectòria a Josep Maria Pou. L'actor recorre els teatres amb Gegant, una obra inspirada en l'escriptor Roald Dahl. En quant als palmarès, dos espectacles del TNC concentren 10 nominacions, Ànima i La Tercera Fuga, el musical El Dia de la Marmota amb 8 nominacions, i els espectacles al Teatre Lliure L'Herència amb 7 i La Gavina amb 6 són les altres obres amb més possibilitats d'endur-se un butaca. La gala, que arrencarà a les 8 del vespre, es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més i a les ràdios locals, i a 2:15 en diferit a les televisions locals. En el decurs de la cerimònia s'aniran alternant diferents missatges i denúncies relacionades amb les guerres al món i en especial amb el genocidi a Gaza.
I a Terrassa, la dona i la cultura popular són les protagonistes del calendari de cultura popular i tradicional del 2026. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Nyer.
Aquest dimecres l'ha presentat la coordinadora. Ja porten 14 edicions. Des de la federació defensen que no és només un recull d'imatges, sinó que demostra la força viva de la cultura popular i d'allò que ens identifica i ens uneix com a poble. Escoltem el president de la coordinadora, Jordi Serra.
Volem fer un gest de reconeixement i de visibilització i mostrar que la cultura popular també és femenina i que sense la mirada i l'energia de les dones el nostre patrimoni i festiu no seria el mateix.
Aquest any el responsable de les fotografies és Cristóbal Castro. El fotoperiodista ha volgut homenatjar les dones amb les imatges més simpàtiques i alegres. Des de l'Ajuntament s'han mostrat un any més molt satisfets amb el calendari. A més, han fet una crida a la ciutadania perquè el compri i en vagi col·leccionant totes les edicions. El calendari de cultura popular i tradicional del 2026 es pot comprar als punts de venda habituals i al Servei Municipal de Cultura.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça rep el Leuven al Johan en la quarta, en la tercera jornada, volíem dir, de la Champions femenina. El partit es juga des de 6:45 de la tarda, es troba ja a la segona part i ho fa ja amb victòria pel conjunt blaugrana amb un gol de penal d'Alexia Putellas a les acaballes de la primera part. En bàsquet, aquest vespre, a 8:45, el Barça visita la pista del Bayern de Munic a partir en partit de l'Eurolliga. Amb 5 victòries i 4 derrotes cadascuna en aquesta competició, tots dos són dins del top 10. Òscar Orellana, el fins ara tècnic assistent, valorava com arribava l'equip a aquest partit.
Nosaltres com a equip hem parlat i el que ens hi han demanat bàsicament és que posin el focus en el que seria guanyar el partit que juguem demà contra Bayern de Múnich. Que no pensin en una altra cosa, que no sigui en preparar-se molt bé durant la tarda d'ahir i durant el matí d'avui per guanyar el Bayern. I que per això és important que estiguin al seu màxim nivell i que tothom doni un passet endavant en les seves responsabilitats. Hem apel·lat una miqueta a la responsabilitat individual, a la responsabilitat com a equip i al compromís que tenim amb el club.
Encara en bàsquet, el Baxi Manresa acaba de perdre el seu partit a la pista del Cluj Napoca de Romania en el partit de l'Eurocup. Era la setena jornada i els vegencs han perdut per 110 a 86. Quarta derrota a la competició, volíem dir tercera de consecutiu. Polo, aquest dimecres hi ha cita amb la Champions masculina, els dos equips catalans del grup B jugant aquesta tarda. El Barceloneta ja ho ha fet, i ho ha fet a la pista, a la piscina del Hannover, amb victòria per 11 a 27, 16 gols de diferència. A dos quarts de nou farà el Sabadell, que visita la pista, la piscina, volíem dir, del Marsella, els vallesans, que han començat amb dues derrotes, buscaran el primer triomf a Europa. Pau Vituri, Ràdio Sabadell.
I no arriba en bon moment aquesta última jornada de la primera volta. El club és cué després de la cruel derrota a Hannover i dissabte es va deixar els primers punts a la Lliga perdent a la piscina del CNB. Si demà encadena una nova ensopegada, es podria quedar a 6 punts de la segona plaça, faltant-ne 9 en joc. Sergi Cabanes, un dels pesos pesants de l'equip, admet que el principal objectiu ara mateix és redreçar el rumb.
Trobar el nostre camí, el que ens funciona, la manera d'enfocar els partits que realment són és l'adequada pels jugadors. Llavors, que ningú digui no, és que si fem això, ara aconseguim aquí un punt, ara... No. O sigui, tu has d'anar a guanyar. I tot lo de més, ja l'últim partit de tots, veuràs en quina situació estàs.
A dos quarts de nou del vespre, arrencarà aquest tercer compromís de la fase de grups a terres franceses.
Encara amb Waterpolo, aquesta tarda recuperava un partit de la cinquena jornada de la divisió nord masculina. El Mataró ha guanyat el Mediterrani 13-9 i es manté invicta, igual que el Barceloneta, però amb un partit menys. En tenis taula, el Girbau Vic acaba de guanyar també el Jerez 4-0 en la cinquena jornada de la superdivisió femenina. Les biguetanes pugen fins a la quarta posició. I a l'Hockey Lliga, el Barça rep el Caldes a les 8 i el Calafell el Voltregà 8:45. El capità del Sant Hipòlit, Eric Vargas, espera que hi hagi partit fins als últims minuts.
Calafell és una pista trampa, perquè els últims anys hem anat a jugar entre setmana i ens han guanyat per forces gols. Per tant, crec que hem d'estar amb els cinc sentits, sobretot plantejar el partit de la millor manera, lluitar-lo i sobretot estar viu els 50 minuts.
A les 9 serà el torn del Cerdanyola Alcoi, el Sant Just Noia Freixenet i el Ribas Pons Lleida. Escoltem el tècnic dels lleidatans, Edu Amat.
Sens dubte, si volem estar a la part alta i volem lluitar pel nostre objectiu, que és la Copa, el nostre únic objectiu és tornar amb els 3 punts.
Aquest és un partit de la vuitena. Aquests partits són per completar la vuitena jornada de l'Hockey Lliga masculina. I tornen al futbol. Es manté l'1-0 pel Barça davant el Leuven. I aquest matí el Llevant Badalona ha fet oficial la destitució d'Anna Junyent a la Lliga F.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules.